Arròs, uns problemes que se sumen al deteriorament de les instal·lacions i que incrementen el risc d'accidents laborals.
I amb aquesta informació hem arribat a les 12:04. Tornem amb més notícies a partir de la 1.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb un grup de joves que acaben de guanyar un premi que ha entregat a CAEP gràcies al seu projecte anomenat Localents. Se tracta d'una espècie de cercador per saber on és millor muntar el nostre negoci. Sí, sí, ve a ser com un assessor empresarial, però és una plataforma digital on si tu dius, mira, vull muntar una fruiteria en aquest carrer, i te diu, no, és millor que ho montis en aquesta altra banda. Una cosa curiosíssima que han fet un grup ben nodrit de joves mallorquins i que ja han merescut el premi de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears, de CAEP. Això serà més tard, perquè començarem parlant d'economia circular. Xerrarem amb Fruita Bona, que forma part, juntament amb una cadena hotelera i amb Tirme, d'un projecte d'economia circular. Fruita Bona, conrea tarongers, ven taronges, els hotels les fan servir per fer suc, i després els residus són transformats a Tirme per fer compost. És a dir, una economia circular més ben descrita que mai. Parlarem amb Antoni Perelló, gerent d'aquesta explotació agrària que tenen a Buja. Molt a prop de Buja, a l'Albufera, parlarem amb en Biel Perelló, que és geògraf i tècnic del parc, perquè no en parlem mai, però aquest meravellós espai acaba de complir 38 anys com a parc natural i han passat un caramull de coses. En el segle XIX varen intentar dessecar l'Albufera als anglesos. Després hi va haver una empresa de paper, imagineu-vos, una fàbrica de paper. Com no oblidar la central tèrmica del Morterà enmig d'un parc natural. Un caramull de coses han passat en aquests 38 anys, de les quals parlarem amb en Biel Perelló. I també parlarem amb Sobalda de Sant Eugeni, perquè és un dels molts exemples de pobles que s'han afegit a l'autoconsum elèctric públic col·lectiu. Un caramull de pobles ja tenen aquest sistema que aprofita les plaques solars per compartir l'energia entre tots els veïnats per un preu anual que es fa riure si ho comparem amb la factura elèctrica normal i corrent. Això serà més tard. Com vos deim, començarem parlant de taronges i del que se pot fer en totes les restes que generen. Yolanda Ruiz a la producció, Facundo Tenaglia en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Avui anirem de David Bowie. Començant amb aquest Fame, un funk que va fer en Bowie beguent de ses fonts de George Clinton, de funkadelic i d'un caramull de grups que en els anys 70 varen fer de ses fills de soul, es funk. Curiosament, si vos fixeu, es funk mai canvia d'acord. Tot va sobre una sola nota i tot es posa el carreguen a damunt el primer compàs d'aquest 4x4. Curiosament, boníssim. Ara, això sí, s'ha de ser molt bon músic per tocar funk. Avui repassarem un parell de cançons del Duke David Bowie. Començant, però, com vos hem dit, parlant d'economia circular, perquè hi ha una que dona hotelera que, juntament amb Tirme i amb Fruita Bona, han posat en marxa el projecte Taronja Circular. No és una broma, les taronges són rodones, però se refereix a una altra cosa, que fan economia circular. Se tracta de transformar residus de les taronges en compost per a la vegada o dos camps de tarongers. Tot això ens fa pensar en aquesta sostenibilitat, producte local, i de passada reduir emissions de diòxid de carboni. Entre desembre del 2025 i el mes de febrer passat, ja s'han produït aproximadament 24 tones de compost. Això són molt de quilowatts d'energia verda, i tot això permet evitar l'emissió de 10 tones de diòxid de carboni. Anem a parlar, però, primer de taronges. Toni Perelló, gerent de Fruita Bona, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé. Gràcies per convidar-me.
Bueno, de cada 3 quilos de residu orgànic en surt un de compost. És una bona proporció. Et sent normal? Perquè jo, per exemple, jo com a llonguet no en sé. Recordo el meu predí, que sí que era pagès, però de 3 quilos de residu orgànic que en surti un de compost, a mi me sembla una bona proporció. És així?
És una bona proporció, pensant que de resta s'han pogut produir aquests mils de quilowatts d'energia verda que també que fan que evitem tirar aquests 9 i pico de tonelades de CO2. Clar, és una bona proporció. Fantàstica.
I després tots els residus que, per exemple, fa servir aquesta que dona hotelera, Arabella, Tirmes transforma en compost. Fan qualque tractament o simplement, com antigament, se deixa esperar que allò se produeixi?
No, se fa, diguéssim, els tres hotels d'Arabella Hospitality, que és Castell Sombida, Arabella Sheraton i el Regis Mar de Vall, pues tenen un contenidors ja especials que només se diposita el compost orgànic de les cuines, bé, de totes fents orgànics se posen en contenidors, Tirme les recoeix i Tirme les fa un tractament que és passar per un tub temperatura, que és el que produeix, aquest bau són els que produeixen aquests quilowatts, i després, quan això se refreda, queda convertit en una espècie de pols, que és ja un compost totalment de producte orgànic, sense cap tipus de residu, ni plàstics, ni d'això, i ho poden tirar perfectament per abonar el nostre cementer de tarongers.
Per exemple, tu, Sant Genet,
a Buja. A Buja, exactament. Nosaltres vàrem d'aquest compost que se va poder fer d'aquestes tones d'orgànic dels tres hotels, doncs nosaltres vàrem adquirir, vàrem anar a cercar 40 tones de compost i el vàrem repartir al mig d'aquesta parcel·la, que hi ha 1.500 tarongers, que són unes 5 hectàrees. I ara aquest compost se queda damunt la terra i a poc a poc s'anirà produint, s'anirà filtrant naturalment, com se feia antes que se repartia els fets, ara és una cosa un poc més ben preparada.
De tota manera, jo record, ara ho deia, jo record de menut que el meu predí, la sort que tenia a casa nostra, hi tenia un femer, hi tirava tot l'orgànic, sí, el femer claro. Estava comunicat amb el galliner per tirar-hi totes fent de les gallines, és a dir, estan fent el que feien els nostres predins, no estem inventant res, no?
Exactament el mateix. El que passa és que ara els sistemes de cultiu ara són distints. Tu es fens s'ha de cobrar una mica, tu no pots esperar tant de temps.
Clar.
I però pràcticament són les mateixes pautes. És d'una altra manera, però partint d'una matèria orgànica que no té res de plàstics, ni químics, ni fustes, ni ferros, ni res de res. Purament l'orgànic, peladures, restos de cloves d'ous, restos de fruita, totalment orgànic.
i que no vedes petroli,
que és important. Per convertir-lo en compost és més ràpid.
I que no vedes petroli, i no és el nitrato de Xile, aquell antic. I així mos estalviam contaminar la terra, que això és molt, molt, molt important.
Exacte. Això mos ajudarà en sol temps a evitar pues, emplear menys abonos sintètics, que són que a la llarga, si ho fa d'una manera descontrolada, arriben a contaminar la terra i a xutxol.
Tornem a les taronges. Tu tens una varietat que m'ha cridat molt l'atenció. Una varietat d'estiu, que se cuia entre maig i juny. Jo me pensava que les taronges eren cosa d'hivern. Com és això? Compte'm sobre aquesta taronja.
Bueno, és una varietat de... És una varietat blanca, que és una varietat tardana. No té... Se diferencia de la taronja d'hivern perquè té la pell interior, la pell dels greix, la té molt més tirosa, però sí que fa molt més suc. Ah. I és una varietat que aquí a Mallorca tenim unes plantacions antigues, la majoria d'aquestes plantacions són de varietats d'hivern, ara ja no se menja tanta fruita com abans, aquestes varietats ja són menys comercials i quan ja estan en plena producció pues se fa un tap que tira el preu per avall. Vam apostar nosaltres amb una varietat més d'estiu, que per suc és millor, i a pesar de que la taronja d'estiu té més fruites competidores, que pot ser maricotó, moló, assassin i tot allò, però sí que té una sortida cap als hotels, cap a suc natural, i vàrem fer aquesta aposta amb una varietat d'estiu, però vaja, que és la que tenim aquí, és la que hi ha a València, és la que hi ha per tota la conca mediterrània.
Ara que estan parlant de producte local, ja m'he entès una cosa, aquesta taronja que ve de Sud-àfrica, que no saben com està esquitxada i que tiren els preus per terra i que tant de problemes genera en els nostres països. Com pot ser, Messi, tu m'ho pots explicar, que jo no ho entenc, com pot ser que l'agafin verda i que vagi madurant dins el camió i dins el vaixell? Jo és que no ho entenc, com a llonguet no ho entenc. Com funciona això?
Esquerra de la taronja és un cas peculiar perquè la taronja només madura sabre. Quan està madurada sabre, se queda sabre. Hi ha varietats, per exemple, la navelate, que la pintura té esperit que caiguin, però la valencialate, la tardana, aguanta molt bé. A sabre, quan està madura, s'atura, i el que fa només es perd de color. La que ve de fora ja ve madurada. No així, però hi ha altres fruites que sí que venen i maduren dins el barco quan venen cap aquí. Però la taronja, normalment, quan la cuien, ja la cuien amb un nivell de sucre i d'acidesa aptes per consum. No, la taronja no madura a dins el contenidor.
D'acord.
Però, vaja, altres fruites sí. I venen, pues, perquè aquesta globalització pues, obliga que quan hi ha demanda pues, és molt fàcil dur qualsevol producte de qualsevol lloc del món.
Sí, però ho dic perquè no hi ha dret en això que vols que deixeu els pagesos, que ells puguin tirar segons productes i ho poden comprar aquí, i vosaltres no els ho podeu emprar. Home, és que això és una injustícia cap a nosaltres, en el nostre sector primari.
Això està dins aquests convenis de molta lletra petita, que tu me deixes vendre això i jo te compraré l'altre i tal, però sí, és injust. És injust perquè nosaltres ja tenim la dificultat de que passar de ser una illa, que tot mos costa quasi un 20% produir aquí que la península. Clar. I ja no t'he dit quan són aquestes grans extensions que puguin venir d'Argentina com venien abans, o el que s'ha sembrat a Egipte, o a Sud-àfrica. S'ha protestat molt, però estem en el mateix lloc. Entraran productes que no compleixen la normativa que ens fan complir nosaltres, i nosaltres, al final, és un producte que és més car. El que passa que després hem de passar per estup de que hem de competir en el preu que ven de fora.
El més car, però el més bo i el nostre. Nosaltres aquí sempre fem proselitisme de tot el que se faci aquí. Clar.
Tot el que està fet a prop és més bo per moltes raons.
I més fresc. I perquè...
sí, claro.
Ara que parlàvem de la col·laboració d'aquesta cadena hotelera, els hotels així mateix, en general, compren producte fent local aquí? Hi ha un poc de compromís o podríem fer un esforç més gran de cara sobretot a donar a conèixer als turistes el nostre producte? Què opines?
Bueno, la llei, la darrera llei turística va estar aprovat que els hotels han de consumir un percentatge d'un 3,5, un 4% de tot el que consumeixen a la producte local. Tenint en compte que se consumeix, produïm a Mallorca un 10% de tot el que se consumeix, ja. Qualque cosa falla si no ho passam, si ho passam malament. És a dir, que, jo crec que ho he dit tot. És a dir, ja t'entenc. Produïm només un 10% de el que se consumeix. Estan obligats a comprar 3,5 i els pagesos ho passam malament, perquè hem de vendre preus a vegades per cobrir costos.
Sí, empatant.
La meva opinió personal és que qualcú tindria que fer qualque cosa, primer perquè se compli el que diu la llei, i segon, pues, els pagesos d'aquí aportarem tot el que tenim i el que sabem i estimant la terra i cuidarem la terra, però hem de vendre el producte, el que produïm, a un preu raonable. I a vegades no hi arriba.
Clar. I els ciutadans? Perquè, per exemple, l'altre dia els pescadors i el director general de pesca me deien que el peix més consumit aquí és el salmó de Noruega. I el bacallà que ve de l'Atlàntic. Clar, la gent ja no sap esquetar un peix, jo mateix no sé fer un peix, no sé esquetar un peix. I pel que fa en els preus, les taronges, les tomàtiques, hi ha més sensibilitat darrerament, en els darrers anys, els ciutadans i els veïnats d'habitants de Mallorca envers el producte local. Ho dic perquè darrerament estan donant molta maceta amb això, i jo vull pensar que sí que hi ha com una micona més de sensibilitat i de carinyo i estima cap a la nostra, però no sé si és una sensació equivocada. Tu què opines?
Bé, la sensació sempre hi és. Tu xerres amb gent. Però la meva opinió personal és que els hàbits s'han canviat, han donat dues voltes. És a dir, ja poca gent sap quin és el producte de temporada, quin és el fruit de temporada, quan un producte és bo perquè és el moment de coir-lo i menjar-lo.
Exacte.
Els hàbits han canviat, la gent menja menys fruita. Abans, fa 20 anys, tu anaves per Mercat Palma i a l'octubre, que començava la temporada de la taronja, el 70% de fruita que hi havia era situat, o els puestos o els majoristes, era taronja. Començaven les primeres clementines, la gent tenia ganes de taronja, havia passat l'estiu, sí. ja no hi havia molt olor i tal. I això ara tot l'any hi ha tot tipus de fruita, caríssimes i no se poden comparar, tal, i la gent segueix comprant car i dolent. I quan és bo i barat no ho sap.
Clar.
I això és el problema. Que hi hagi sensibilitat. L'agricultura ecològica va pujant poc a poc, però no és suficient per poder ser un atractiu perquè més joves se vulguin involucrar en l'agricultura. Això és un dels grans problemes. Hi ha hagut canvi generacional, de cada vegada són menys agricultors i arribarà un moment que ho tindrem que dur tot de fora i després tindrem més car i no tan bo. Però això pareix que és la roda de la vida.
A més, si les escoles, no ho sé, no tenen ni idea, igual el fan, haurien d'ensenyar als infants com fan aquest calendari d'agromar que t'ensenya cada mes quina
sí,
és la fruita,
cada mes, quan
fruita
sí.
Que és bona, quan hi ha carabassa, quan hi ha carxofa, quan hi ha...
Correcte.
Menjar de temporada, que és quan, el que tu has dit.
Potenciar els productes de temporada, que són els més baratos, perquè és quan hi ha la plena i és quan és més bo.
Sí,
la domàtica és bona al seu moment i no tens que veure una domàtica de juliol, agost, que no una domàtica per febrer, març.
Tu diràs.
O un preve vermell o una fruita mateixa, o un obercoc. Quan tu agafes l'obercoc de sabre que està madur,
que te queda aquell perfum per la mà i tot allò, però això no té preu.
O també hi ha un truc, quan mengeu qualque cosa i no fa gust de res, és que ho heu comprat a mala temporada. Les coses exacte. Han de fer gust. Mira, han començat xerrant de taronja circular i hem acabat parlant de un poc de tot. Però, Toni Perelló, ja eren de fruita bona, que en aquest programa no mos cansam de fer propaganda del producte local, de tot l'ho fet aquí, i recordeu, pot ser que sigui un cèntims més car, però el nostre està fet aquí i és molt més bo que si ho duim de fora i així donem una mà en el nostre camp, que el cap de fills pallosos, recordeu que són els que mantenen el paisatge que fa que Mallorca sigui silla més guapa del món. Toni Perelló, de Fruita Bona, moltíssimes gràcies, una ferrada molt gran.
A vosaltres.
Salut. No. Bueno, d'aquí un instant no mos farem molt en fora de buja, perquè parlarem de l'Albufera de Mallorca, que ja fa 38 anys que és parc natural. No vos moqueu.
El dia a Mallorca.
IB3 Ràdio és participació. IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Que avui anem d'en David Bowie, ara amb aquest Let's Dance de l'any 1983. Imagineu, té 43 anys aquest tema, però segueix com el primer dia. Mirau, xerrant de l'Albufera, perquè ja fa 38 anys que va ser declarada parc natural. L'Albufera de Mallorca és el seu nom correcte. De fet, s'han fet recentment una sèrie d'actes per repassar la història d'aquest espai tan especial. I totes les transformacions que ha passat. Hi van venir anglesos, van intentar dessecar part de la zona humida fa d'haver 170 anys, a banda també del seu llegat d'obra civil, els edificis, i el que ha representat social i econòmicament l'Albufera pel nord de Silla, sobretot per la Pobla. En parlàvem amb en Biel Perelló, que és geògraf i també és tècnic del Parc Natural de l'Albufera. Biel, bon dia, benvingut, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Bueno, ell ha dit que s'acte que vareu fer, se va dir una cosa que jo no havia pensat mai, que els valors ecològics que varen motivar la declaració de l'Albufera com a parc natural han tapat una mica el patrimoni, els ponts, els canals, els xiquits, les cases, els noms, la toponímia, el lloc com a la pesca. I no hi havia caigut mai amb això. Veiem l'Albufera com un parc natural, però mai veiem l'altra part. És molt curiós. Jo no hi havia caigut mai, Biel.
És una realitat total. però també s'ha d'entendre quan se va començar la protecció de l'Albufera a finals dels anys 70, ningú mirava fonts, patrimoni històric, elements etnològics, que no se mirava sobretot l'estat de l'ecosistema, que era deplorable i pràcticament en desaparició. I és obvi que els primers esforços de pràcticament els primers 10 anys d'existència de l'Albufera com a parc varen ser encaminats a preservar la biodiversitat, la fauna i la flora. Però l'altre era i no se tenia en compte, però amb el temps ha anat canviant.
I també vareu presentar en aquesta trobada la petita guia del patrimoni cultural de l'Albufera de Mallorca. No sé si aquesta guia estarà a disposició del públic en general, si se durà a les escoles, com se pot distribuir, com es poden fer amb aquesta guia. Si jo vaig a l'Albufera, que ara sol fer una visita cada any en aquesta època que comença a fer bon temps, si allà que en Bateman, que en Bateman, allà que en Bateman, quan dones entres, si la reparteixen allà, com poden fer molts amb aquesta petita guia del patrimoni cultural de l'Albufera de Mallorca?
Mira, vos recomano aquesta guieta. Dic guieta perquè tu has dit petita guia, nosaltres li deim també la guieta de patrimoni, perquè és un projecte més ambiciós. Volem que quan l'Albufera faci 40 anys, que és aviat, l'any 28, volem que aquesta guieta sigui una verdadera guia, perquè seria com un guió d'un llibre més potent que volem fer. I és la primera publicació que recull tot això que hem estat parlant fins ara, de part de patrimoni i elements d'interès etnològic de l'Albufera. És molt fàcil d'aconseguir, tan simple com anar a la web de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, està allà, a la part de l'Albufera, se pot descarregar, i després només s'ha fet en versió digital, només se'n feren 50 exemplars en paper per el dia de la presentació, i tenim un pressupost petit, no s'ha pogut imprimir més, i s'ha decidit fer difusió digital. Hi ha un codi en un centre d'informació que se pot descarregar fàcilment i és molt fàcil d'obtenir. I sí que mos marca un guió molt peculiar, molt precís, de totes les passes que han de seguir per llegir aquests valors patrimonials i culturals que té l'Albufera. La vos recomano. Està molt ben feta. No?
Mira, amb els temps que parlàvem, me la cap de baixar. Efectivament. Sí. Bé, el patrimoni cultural de l'Albufera, cançoner popular, comença, Serra dels Poemes, que són sempre anònims, o de tradició, transmeses per tradició oral, hi ha Tornada de sembrar arròs, Tornada de segar, molt curiós l'Albufera a través de la història, paga la pena. Fixeu-vos en so temps que m'he torbat, hi ha un mapa molt antic, per Bahia d'Alcúdia, Pressions, molt interessant, mira, ja la tenc. Escolta, també voleu recuperar, ara que veig aquest mapa tan antic de l'enginyer Antonio López Montalvo, de mitjan del segle XIX, també voleu recuperar documents anteriors a internet que s'ha de haver perdut o de haver desaparegut, perquè, clar, és impossible guardar-ho tot. Com ho podeu fer per recuperar? A través de particulars?
Sí, nosaltres això no ho hem deixat de fer mai. De fet, d'ençà que se va començar la gestió pública de l'Albufera, l'any 85, la primera compra, les persones que varen treballar allà ja se varen encarregar de recollir, sobretot el patrimoni material que tu comentaves, la paraula, les cançons, les històries, les llegendes, entrevistant a gent ara que ja no és nosaltres, però ens han portat molta informació sobre l'Albufera. I a part d'això, sempre hem fet una reclamació a gent que pugui tenir fotografies, n'han trobades moltes, arxius que han arribat cedits a l'Albufera, o fins i tot, si eren prou interessants, nosaltres ens hem transmès en un museu de Mallorca. En concret, aquest mapa que veus és un projecte de secció original dels inglesos que està tot íntegrament a l'arxiu de Renda de Mallorca. Altres fons fotogràfics són allà. Allà també hi ha l'arxiu de Val de Torrella, que és impressionant, d'informació que se treu. Si jo vos recomano una pàgina web que és molt interessant en aquest, amb aquests aspectes fotogràfics, documentals, que és la, una pàgina que se diu Crònica, tot junt, crònicadesalbufera.com, i aquí trobareu, bueno, una autèntica riquesa de documents i materials relacionats amb Salbufera, sobretot prèvia a la declaració de part. I després també fem un recull documental, que això sí que se, ho faig jo personalment, amb un repositori, que comença des dels anys 70 fins a l'actualitat, sobretot d'aquests anys que no hi havia internet, on se feia feina, però no, no els documents no quedaven a disposició de tothom. I també se van, està previst uns 500 i pico de recursos, ara ja n'hi ha 100 d'entrats, i crec que dins enguany pot quedar acabat, però tampoc et segur.
A més, també a seguir, recordeu, davalleu-vos, jo m'ho he baixat en 30 segons, petita guia del patrimoni cultural de Salbufera de Mallorca. Jo no tenia, no tenia ni idea, per exemple, aquests estanys, els noms dels estanys, estany major, estany llarg, de ses puntes, de replans, de sa marador, de ses pagellides, un caramull de toponímia que mateix el mallorquí no coneixem, hi ha tonades, és una vertadera meravellós. Jo te volia demanar també, per què els inglesos, en John Bateman, en Bateman, per què se va voler dessecar? Perquè qui va passar també amb en Paul Bouvier, l'holandès, que va voler dessecar el plat de Sant Jordi, que era per guanyar terres per sembrar, perquè està clar que no dessecar una albufera, jo no sé fins a quin punt això s'ha aconseguit mai. No se va aconseguir en el plat de Sant Jordi perquè se continua negant i l'albufera continua amb aigua. De qui va ser la idea? Per què varen venir els anglesos aquí?
Això correspon a una... Personalment pens que eren corolles d'aventurer, però estan recolzades per una política sanitarista de mitjan segle XIX que considerava totes les zones humides com a llocs infectes.
Ah, per els cars, sí.
Exacte. Aquí eren normalment properes a les ciutats, prop de Sant Jordi a Palma i, sí, sí, sí. I a l'Albufera, a prop de Sa Pobla, Mura, Alcúdia, pues eren llocs on congriaven malalties, les tercianes, febres de diferent nivell i transmeses per mosquits. En part era cert, però no tot era això. I a partir d'aquest impuls a través de l'Estat per llevar aquestes zones, entre cometes, insanes en aquell temps, s'adonaven facilitats a companyies que col·laboraven estrangeres per investir obres de dessecació. I hi havia unes concessions en aquestes empreses i a canvi de la dessecació aquestes empreses se feien propietàries de les terres dessecades que se posaven en conreu. Tu has comentat totes les obres que jo conec de dessecació 100% exitoses no han estat. A Salbufera sí que se va... Tot l'oge de Imara Samarjal de Sa Pobla i Muro és objecte de la dessecació, però quan van començar a dessecar els resultats eren de que l'aigua era salada, la terra no era prou productiva, ja se van tirar ja per fer paper perquè l'agricultura no donava prou rendiment, i a partir d'aquí l'empresa va ser un fracàs. Ja a finals del segle XIX van abandonar totes aquestes idees. Però a canvi de tot això, sí que ens han deixat un paisatge diferent, no vull dir ni millor ni pitjor, però sí que diferent de l'albufera original, que també té el seu valor. Aquesta, a part de que hi ha una cosa que tampoc se parla poc, que també se parla poc, que és la riquesa que va generar la feina d'aquestes companyies de dessecació respecte a municipis que varen treballar per ells, perquè els habitants de Muro i de Sa Pobla, d'Alcúdia, que feien feina a l'albufera, milenar gros de persones, cobraven millor que lo normal, tenien condicions sanitàries, descansos, ajudes a nivell de... Si tenien vies d'estar malalt, seguís cobrant el teu sou, coses impensables a final del segle XIX. I la riquesa de Sa Pobla i de Muro a partir de la feina dels inglesos a nivell de tecnologia, també, agricultura, tractors, fins i tot el primer telèfon de Mallorca que se va posar entre Sa Pobla i l'Albufera, a part de màquines, bombes d'extracció d'aigua, bombes de vapor, tot això van ser unes innovacions que van arribar gràcies a aquests aventures locos que varen decidir emprendre aquestes actuacions aquí a Mallorca.
És cert, a mitjan del segle XIX hi havia totes aquestes... els anglesos, era el temps d'apostar-se qui arribava primer a les fonts del riu Nil, qui arribava primer en el Pol Nord, i tot, és cert, de qui va néixer precisament la National Geographic Association. També, tu ho has dit, ara imagina vos, hi va haver, fins l'any 62, hi va haver una empresa de paper, la paperera, enmig de l'Albufera, que tu ara imagines un parc natural, per no parlar de la central del Morterà. Jo no sé, per, com a conclusió final, Vial, a pesar de que tornarem a parlar, perquè és interessantíssim, jo no sé si ara podem estar tranquils en l'Albufera, perquè és un lloc vital per les aus migratòries. Ja no existeix la paperera des de fa 60 anys, es Morterà ja no crema carbó. Podem estar tranquils o mai podem estar tranquils amb una zona tan delicada i tan important? Biel, què opines?
Bueno, tranquils, sí. Hem d'assumir els canvis que mos venen, i mos venen canvis molt, molt grossos que ens hem d'encaixar, i és un repte de gestió. Tenim ja fa més de 10 anys una albufera diferent, ja no és una albufera dolça, és una albufera salada. Ara l'albufera s'assembla més en el Salobrà, ja, que no és l'albufera de fa 15 anys. Vol dir, l'aigua s'està salinitzant, sí, i s'està eutrofisant també per problemes amb l'agricultura i productes associats amb ella. Això fa que les aigües no siguin de prou qualitat, les espècies han canviat molt. El que passa és que les espècies més rares, més, que n'hi havia més poques, més singulars, pues són les que han patit més aquest problema, i hi han, pràcticament algunes han desaparegut de l'Albufera. Però n'han vengut d'altres que no eren abans. Ara, flamencs, abans de flamencs, sí, venia un i fèiem una festa. Sí. Ara en crien 60 i pico de colles.
Sí.
Això és un espectacle per la gent que ve. Això m'entristeix, vull que m'entengueu, m'entristeix perquè voldria veure a Grons Rojos en lloc de flamencs, i a Grons, sí, Rojos no n'hi ha. Però segueix sent un lloc de nivell 1 i prioritari. L'Albufera està dins el conveni internacional de zones humides Ramsar, de màxima biodiversitat concentrada a un sol punt, a la zona de les Illes Balears on hi ha més espècies concentrades a nivell de biodiversitat, i també té aquest problema, que està aferrada a la mà, i els efectes ja palesos del canvi climàtic se noten molt a l'Albufera, i se notaran també a altres zones humides que tenim a les Balears. Per això és per part meva irreversible. Que me diguin el contrari me costa enxeixer-ho. No? Però a viure amb això, a Mosqueda, no deixar-ho perdre, també.
I respetar-ho, i conèixer-ho. Jo vos ho deim, vos recomanem aquesta petita guia del patrimoni cultural de l'Albufera de Mallorca, i també visitar-la, perquè molt de mallorquins no han estat mai d'ençà que ens dedugueren a l'escola. De manera respectuosa, és un entorn preciós, vos fartareu de fer fotos, ara és el bon temps, perquè s'hi pot anar amb màniga curta, de manera respectuosa, perquè és una visita que paga la pena, és gratuït, i podeu quedar berenat tant per Mura com per el Cudi, i així fem economia circular, on ve no surten de Mallorca, sempre dir,
sí,
el mateix.
I posar-vos un poquet de repel·lent per mostrar-vos i un xapell i aigua.
Efectivament, així és. Biel, moltíssimes gràcies, molt interessant. Estem en contacte per parlar periòdicament d'aquesta meravella que tenim en el nord de Mallorca, que se diu l'Albufera. Biel Perelló, geògraf i tècnic d'Espart Natural de l'Albufera, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i enhorabona per la feina que fas allà cuidant d'aquesta joia que tenim en el nord. Gràcies, Biel.
Gràcies a vosaltres, molt bé.
Moltes gràcies. Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'electricitat, però sostenible.
El dia a Mallorca. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volem parlar d'autoconsum elèctric aquí a Mallorca, que de cada vegada s'ha guanyat més terreny. L'any passat se varen superar els 25.000 subministres d'autoconsum connectats aquí a casa nostra. Això és un 17% més que el 2024, per tant, anant bé. La potència instal·lada arriba ja a 263 megawatts. També és el triple que fa 5 anys. Això bastaria per donar electricitat a 130.000 cases. Imagineu-vos, els primers municipis que varen tenir energia verda, a part de cost, varen ser Sant Eugeni, Consell i Deià. I per posar un exemple de com funciona, parlem a la balda d'un d'aquests municipis, en Pat Lluís Urraca, balda de Sant Eugeni. Bon dia, balda, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Jo no sé si sabeu aproximadament, perquè com que Sant Eugeni vos han triat a vosaltres perquè és un poble petit i tot vos coneixeu, aproximadament quanta gent hi ha dins Sant Eugeni que tingui autoconsum elèctric?
Sí, mira, en aquest moment hi ha 36 vivendes, 36 habitatges que estan connectats a la xarxa d'autoconsum. I hi ha tres petites empreses que també estan connectades. I a part, nosaltres com a ajuntament també tenim quatre dependències, que són una part de l'escola, el centre de les persones majors, la unitat bàsica de salut i un punt de recàrrega de vehicles, que també una part de l'energia que consumeixen aquests espais pues, venen de l'autoconsum.
Perfecte, 36, així mateix, dins el Trojani. Està molt bé. Com, on estan les plaques? Com funciona això? On s'han de posar les plaques? Les ha de tenir una que seva? Sí. Les plaques estan a l'Ajuntament? Posau-me l'exemple de Sant Trojani i després ja...
Sí.
Conteu-me'ls.
Pues mireu, el projecte va començar la legislatura passada, s'acercaven a través de l'Institut Balear de l'Energia espais per poder posar plaques i dedicar-los a autoconsum. Nosaltres, com bé dèieu, vam ser el primer municipi de Balears en tenir aquesta prestació d'autoconsum i està en un espai municipal que és el recinte de l'escola. Tot el que és la part de dalt de les aules se va posar aquesta instal·lació que genera uns 100 quilowatts de potència.
Mare de Déu. I és a dir, aquests 100 quilowatts donen per 36 habitatges i el que m'heu dit, l'Ajuntament...
Sí, però hem de tenir en compte que no cobreixes la totalitat del consum.
No.
Li dones una petita part, crec que són uns 2 quilowatts o alguna cosa així, que això te pot generar un estalvi mensual d'uns 15 euros, bueno, que cada mes suma i a cada un any són un tot més, repartits per tot habitatges. Escolta, millor això que res, no?
15 euros cada mes, els cada any són quasi 200, està molt bé. S'ha d'estar, els veïnats han d'estar a prop de la zona on estan les plaques solars?
Sí. Bueno, això ha que dir que hi ha una normativa, val? Que s'ha anat modificant. Inicialment, només te podies connectar a un autoconsum si estelles màxim a un radi de 500 metres de on hi ha les plaques instal·lades. A posteriori ja se va modificar, i ara pal de memòria no tinc la dada molt segura, però no sé si se va ampliar a un quilòmetre o dos des d'on hi ha ubicades les plaques. D'aquesta manera poden entrar, evidentment, més veïnats. En el cas de Sant Eugeni som un poble petit, 2.000 habitants, la majoria varen entrar, aquests 36 habitants, vos puc dir que sempre pràcticament estan dins el primer radi de 500 metres. I les tres empreses, que són bàsicament bars, també hi són en el nucli principal.
Jo ara imagineu que me toca la loteria i me compro una casa a Sant Eugeni. Com ho he de fer? He de venir a l'Ajuntament per apuntar-me? Quins requisits han de seguir? Què s'ha de fer?
S'ha de sol·licitar a través de l'Institut Balear de l'Energia. Vull dir, el propietari i gestor és l'Institut Balear de l'Energia i ells són els que gestionen, li demanaran al ciutadà una sèrie de dades, com pot ser la darrera factura o dues darreres factures, ara de memòria no me'n record, d'Endesa, i una sèrie de documentació. Nosaltres, inicialment, quan vàrem posar en marxa tot el projecte, sí que l'Ajuntament va ser un actor bastant implicat per ajudar un poquet, ja que era tot novedat, vull dir, vàrem fer un procés d'aprenentatge de tots, sí que vàrem estar, evidentment, molt involucrats, però ara és un procés que funciona tot sol, pràcticament no tenim incidència, el ciutadà se gestiona i cada any cada any o cada dos, tampoc tinc molt, molt clara aquesta dada, envien un correu electrònic dient si vols renovar l'autoprestació del servei d'autoconsum. La majoria, ja vos dic, que tothom està renovat.
I també petites empreses o botigues, també m'imagino que s'hi poden afegir. No?
Clar, sí, també. És vera que no som un gran poble, no tenim molt comerç, molta indústria, però és que han volgut i també hi són, sí.
Clar, és a dir, això són els avantatges, com si tinguessis les plaques solars a casa teva, per això s'ha d'invertir en l'instal·lació.
No? Correcte. Això... Només t'has de connectar, o sigui, connectar, no, tampoc hi ha una connexió física, vull dir, tota la instal·lació serveix, no és que te modifiquin ni el comptador ni res. Ja, simplement a nivell de la distribuïdora en l'Institut Balear de Generia, bueno, i ja fan ells els seus càlculs, diguem, de, segons els consums, perquè, clar, també se veu, evidentment, que no és el mateix el consum, el que genera la instal·lació en si ven que en l'estiu, no? Però tot això influeix i hi ha unes petites fluctuacions.
Molt interessant, ja ho sabeu. Hi ha ja Santa Eugeni, com ho veus, però també hi ha projectes d'autoconsum col·lectiu públic a l'Aró, al Gai, d'Artà, a Campanet, a Cap de Pere, Consell, Esporles, a Llumajor, a Sa Pobla, a Sa Uva, a Set Salines, a Sireu també, i molt prest també s'hi afegiran el Cudi, Andratx, Bunyola, Caimari, Calvià, Llubí, Mancó, Montuïri, Palmanyola, i Porreres i a Palma en el Rafal. És a dir, que és el futur. No hi ha volta de full. Em volgo posar un exemple d'un poble petit perquè és més bo de Sabre, perquè, clar, sempre dic que en els pobles petits és molt mal de fer a la balda d'un poble petit perquè tothom te coneix i tothom t'atura i tothom te demana, no?
Sí, sí. Però les baldes,
a la vegada, sí que ho sabeu tot del poble, i per això em volgo posar l'exemple d'un poble petit, perquè les baldes sí que ho sap tot el poble, d'un balde petit. Una ciutat gran és més complicat.
És més complicat. Sí. No, se procura saber-ho tot i tenir resposta per tot. Si no arribes, pot ser demana, i si un no ho sap, pues no ho sap, però bueno, se procura saber-ho.
Ja ho sabeu, i que per aquí passa a Sotur, l'autoconsum elèctric compartit, una cosa que ja veus està arribant arreu de Mallorca i també a barriades de Palma. Per Lluís Urraca, balde de Sant Eugeni, gràcies per ajudar molt a entendre com funciona l'autoconsum elèctric. I una vegada més, moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies i salut.
A la vostra disposició. Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'un premi que han guanyat uns joves, que és una plataforma digital que t'ajuda a triar el lloc on obrir un negoci. Ve a ser com un Google Maps, però per saber on obrir un portal. No ho mogueu.
El dia a Mallorca. IB3 Ràdio és cultura.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de primera i segona federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la primera divisió des de l'estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que repliquen les campanes de la seu!
En acabar el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Canvis, cantava en David Bowie també a principis dels 70, i vos parlam ara de canvis fins i tot en la manera que podem obrir un negoci, perquè volem xerrar del projecte Localens. És una plataforma que ajuda a nous empresaris a triar el lloc on obrir un portal. La idea és tan novedosa que acaba de guanyar el premi a millor projecte emprenedor de la CAEB. En parlam amb un dels seus responsables, en Manel Hoffman. Bon dia i enhorabona, Manel, com estàs?
Molt bones, Jaume, molt bé. La veritat que és un plaer rebre la vostra telefonada. Tots els membres de l'equip estem molt agraïts pel reconeixement que hem tingut. I bueno, bé, com bé has introduït, Local Lens neix d'una idea molt clara, que és ajudar emprenedors i empresaris a prendre decisions i disminuir incertesa i risc.
Clar, perquè és com un estudi de mercat, perquè t'ajuda a decidir on i com obrir un negoci, com funciona, perquè jo ho entengui.
Clar, és cert que té similituds, però la nostra eina va més enllà d'un estudi de mercat. Al final el que fèiem és juntar informació dispersa, ja sigui informació urbana, informació normativa, econòmica i comercial, i el que fèiem és ho transformar en un anàlisi clar i útil per prendre decisions. Per exemple, sigui una ubicació, si és bona o no, per un negoci. Bé, que digui, al final és una eina que redueix incertesa i ajuda a convertir una decisió que pot ser complexa en una decisió més senzilla.
I el truc d'ells, he llegit en el diari, que està decidir amb dades i no amb intuïció. Ve a ser com una intel·ligència artificial aplicada als emprenedors, decidir amb dades, amb algoritmes, quasi, no?
Clar, sí, en certa manera sí, però no exactament, vale? M'expliquem. És un poc com si fos, la intel·ligència artificial és un motor, no és el nostre producte. El que fem nosaltres, és el que hem proposat, és combinar múltiples fonts d'informació i convertir-les en recomanacions útils per a un emprenedor. Al final, quan algú ha d'obrir un negoci, moltes vegades decideix pues, per intuïció o amb informació incompleta. I nosaltres, el nostre focus mai està en perdre aquest criteri o aquesta intuïció que pot tenir sempre l'emprenedor. El que nosaltres volem fer és anar un poc més enllà i reforçar en dades i donar-li un context a aquesta empresa i emprenedor.
I quin factor analitza? Els clients, la gent que passa per davant, el barri, el carrer, si és peatonal o no, tot això ho mira?
Pot ser, exactament, tot va per aquí. Al final analitza precisament aquest conjunt de factors que són claus a l'hora d'obrir un negoci. És a dir, la demanda que hi pugui haver a la zona, aspectes urbans, normatius, la competència, si la zona està saturada, si hi ha riscos, si hi ha possibles costs ocults, i també et permet pues, comparar diferents ubicacions. Obrir un negoci en tenir més visió, no? Amb intentar entrar de posar el teu dobbes, pues, tenir les coses un poc més clares.
Clar, perquè tu has dit en una entrevista que cada error, quan t'obres un negoci, se paga molt car. És ben cert, això?
Sí, totalment. I aquest és just el problema que nosaltres volíem resoldre. Molts de negocis no fallen per manca d'esforç o d'idees, sinó perquè han hagut de prendre decisions claus amb informació incompleta. Nosaltres deiem que gran part de les decisions més importants és a l'hora de l'obertura dins un negoci, clar.
Molt curiós. I també mos suggereix els tipus de negoci. És a dir, si jo li dic vull obrir una papereria aquí, me diu no, millor obrir una altra cosa. Fila tan prim, fins en aquest punt.
Sí. Al final, Local Lens no suggereix models de negoci tancats. Però el que sí fa és detectar pues, oportunitats que hi pugui haver en el mercat i necessitats que hi ha dins aquesta zona. No? Identificar àrees on hi pot haver mancança pues, d'una determinada oferta comercial i ajuda a determinar quin tipus d'activitat podria ser més interessant en aquesta zona en concret.
Clar. Vosaltres en els projectes sou molts. Tu, Manel Hoffman, també en Alberto Rodríguez, en Alejandra Rodríguez, en Antonio Butour, en Guillermo Ballester, Matías Sotura, Isabel Pericàs, Josep Miquel Miró, Josep Bosch. Com ho heu fet per coordinar-vos? Sí. Perquè sou molta gent, deu ser un equip bastant coordinat.
Bastant gran, sí. Mira, en tota seguretat puc dir que la part més important del nostre projecte està en el seu equip. I això també ha fet que la forma de coordinar-se hagi estat tot molt natural, no? Hem intentat que cada membre portés en funció dels seus coneixements que té i en funció d'això doncs, vam fer repartiment de les tasques del projecte o de les diferents àrees que hi havia.
I vosaltres, com el que vos dediqueu, cada un de vosaltres? Sou informàtics, sou tècnics? Perquè, clar, un equip tan gran, m'imagino que deu ser multidisciplinar.
Sí, som un equip tan gran, hi ha diferents edats, diferents perfils laborals, i això ens ha donat, vulguis o no, molta perspectiva i coneixements per assumir les parts que hi podia haver dins aquest projecte. I sí que hi ha perfils que són més tècnics, tenim dos enginyers informàtics, però també n'hi ha d'altres que són totalment diferents i cadascú aporta el seu valor en aquest projecte, sí.
I, bueno, la pregunta del milió, quan estarà disponible, on localents podrem trobar aquesta plataforma, aplicació, no sé en quin format la llançareu,
sí,
per
sí,
quan?
Sí, és una web, ara mateix comença a estar en desenvolupament més funcional, però encara estem treballant amb ell perquè surti al mercat de la millor forma possible. La veritat que amb els avanços que estem fent estem supercontents, perquè creiem que està quedant una eina que de veres pot ajudar els emprenedors, perquè avui en dia entorn a un de cada cinc noves empreses tanca antes d'un any. És a dir, les dades són alarmants, sí.
Clar, i a més, avui en dia la digitalització de les empreses és vital, és el futur. Qui no ho faci quedarà enrere, no?
Sí, al final nosaltres pensam que és veritat que es present i el futur... però no només són digitals, sinó que també consideren que és híbrid, no? Que hi ha eines que sí que s'han d'emplear perquè són te fan més eficient i més productiu, però nosaltres consideram que mai ha de substituir a la persona, sinó simplement complementar-la, no? De fet, en el nostre cas, la digitalització serveix per ordenar informació dispersa, per reduir temps d'anàlisi i bueno, en definitiva, ajudar a prendre millor les decisions.
I de, ja ho veus, això és el futur de l'emprenedoria amb aquest grup de joves, en Alberto, en Alejandra, en Toni, Guillermo, Matías, en Isabel, en Josep, Miquel, Salta Josep i en Manel, acaben de llançar Localents i acaben de guanyar el premi en el millor projecte emprenedor de CAE. Molt orgullosos de la nostra joventut i la seva creativitat apuntant sempre cap en el futur. Manel Hoffman, enhorabona i una ferrada a la resta de l'equip. Estarem atents a tot el que faceu perquè apuntau ben amunt. Moltes gràcies, Manel.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Jaume.
Una salut, vegada. Moltíssimes gràcies. I nosaltres vos deixem les notícies i amb els portes que avui tenen en Sergi Darder. Salut! But never leave this dream of warm and permanent sand, so the days float through my eyes, but still the days seem the same, and these children that you spit on and stay, try